El Sabadell compta amb el porter menys golejat del seu grup.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Dimarts 7 d'octubre del 2025. Podem focalitzar-ho en Diego Fuoli o ho podem estendre a tot l'equip. L'Arlequinada és la millor defensa del grup 2 de Primera Federació. És cert que només són 6 partits, però és tota una declaració d'intencions. Només 3 gols en contra en 6 jornades, una mitjana clavada de mig gol en contra. Per fer-nos una idea, el Vituri avui em deia una data concreta i fins i tot és feridora recordant el passat, per no dir una altra cosa. El Sabadell suma ja 4 porteries a 0. Per trobar la quarta porteria a 0 de l'últim curs en aquesta categoria, la Primera Federació, de l'any del descens, ens hem de remuntar el 17 de febrer. 17 de febrer, i som a 7 d'octubre, eh? Estem parlant de 24 jornades de 3 entrenadors diferents sense deixar 4 cops la porteria a 0. La diferència és abismal. Fem la comparació que fem i en la mesura que siguem capaços de mantenir aquests registres defensius, el Sabadell serà capaç de tot.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ens hi posem un dia més amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que arrenca la Champions femenina i ho fa amb el Barça, que a les 9 rep el Bayern de Munic, el Johan Cruyff. Enguany el format serà nou, seguint les passes del sistema de competició de la Champions masculina. A més, Alejandro Francés estarà 6 setmanes de baixa. El lateral del Girona pateix un esquinç greu al turmell. Mateu Alemany és el nou director de futbol professional de l'Atlético de Madrid. L'ex blaugrana s'encarregarà de la primera plantilla i també del filial de l'Atlético madrileño, rival del Sabadell a la Lliga, i la selecció espanyola masculina disputa avui els vuitens de final del Mundial Sub-20. Serà a 9:45 de la nit, hora d'aquí, i el rival Ucraïna. De matinada, a la 1, l'anfitriona Xile s'enfronta a Mèxic. Sumari de l'Hotel Suís.
Què es comenta la recepció?
Dimarts, dia de concursos, aquí a Ràdio Sabadell. Escoltarem Diego Fuoli, parlarem de l'acte de l'àrea social amb la Halida Popal. De seguida us explico qui és. També el Toni Padilla, que ens presentarà el seu nou llibre, Maleït Futbol, que es posa avui mateix a la venda. I tindrem molt futbol sala avui que hi ha Copa. Tenim un Club Mataró.
L'actualitat de la Primera Ref.
Hixam, del Marbella, trencament facial del bíceps femoral dret. A més, el porter del Betis Deportivo, Vlad Rafaila, convocat amb la Sub-21 de Romania. I a tot això, el Real Murcia ha celebrat la seva junta d'accionistes.
La notícia curiosa.
Memphis Depay atrapat al Brasil mentre els Països Baixos estan jugant al Mundial. La llegim al Marca, el davanter del Corinthians va perdre el seu passaport i no es va poder incorporar quan tocava a la concentració a les ordres de Ronald Koeman.
De quin partit no estarem pendents?
Del Versalles, Villefranche, a 2:08 nacional francesa.
I a les xarxes socials.
L'enganxada entre el company de RAC1, Edu de Batlle, i l'Atlètic Lleida arran de l'aparellament de Copa dels Lleidatans contra l'Espanyol. I a tot això tanquem sumari preguntant-li a la IA quin llibre de tots els que ha fet el sabadellenc Toni Padilla ens recomana.
Si n'hagués de triar un per començar, et diria Único Grande Amora. Em sembla el més equilibrat entre lo literari, cultural i futboler, amb històries que poden agradar fins i tot si no ets fanàtic de l'esport. Té aquest component de viatge i emoció que el fa força especial.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Haurà de millorar la Joana, que és aquesta veu robotitzada de la intel·ligència artificial, el seu italià, eh? Único Grande Amore, és el llibre que ens recomanarà el Toni Padilla d'aquí a una estona. Parlarem amb ell. Abans, centre d'esports, abans, el Sergi Garcés, aquí al meu costat. Hola, Sergi, com estàs?
Bona tarda.
En dia tranquil, podríem dir, eh? Del Sabadell, segon dia consecutiu de descans abans d'encetar ja la preparació del Sabadell Teruel.
Sí, avui segona jornada d'esbarjo, anem a dir-ho així, o com a mínim de llibertat per poder fer el que vulguin els jugadors arlequinats. Recordem, sempre diem el mateix, eh? No té res a veure amb el resultat, perquè això ja estava decidit. El que pot passar que a vegades es modifiqui, no ha estat el cas d'avui. Per tant, pensant ja únicament en aquesta setena jornada, com dius, en aquesta cita de diumenge davant el Club Deportivo Teruel, amb molts reptes damunt la taula els que té el Sabadell. Algú dirà allò de tornar al camí de la victòria després de l'empat de diumenge contra l'Antequera, però sens dubte aquesta situació també numèrica, també estadística, que diu que el Sabadell no ha perdut en 6 jornades, està situat en una zona còmoda, tranquil·la, a la part alta, a tocar pràcticament de les places de play-off, on tot s'ha de dir, és un autèntic mocador, ara mateix el grup, no només en aquesta part alta, sinó en general, poca distància entre la part capdavantera i els de la cua, però sobretot amb el Sabadell, com diem, sorprenentment agradable, la sorpresa, en aquest inici de campionat, en aquesta zona noble, tranquil·la, i fins i tot algú dirà que per sobre de les expectatives que s'havien pogut generar en un primer moment amb el retorn del Sabadell a la Primera Federació.
Si aneu a radiosabadell.fm, trobeu la web que ha fet avui el Vituri, quarta porteria 0 de Diego Foli en 6 jornades, fins i tot amb un gràfic de tot el que li han llançat a porteria, les que han anat al travesser, que són un parell, els 3 gols, molt, com deia ahir Ferran Costa, molt estranys, tots ells, més de penal, i els altres dos més d'indecisions del Sabadell que no pas d'encert dels rivals, i totes les aturades que ha fet aquí en un gràfic, entre d'altres coses. Avui la lupa la posem a la porteria. Teníem a Foli ahir al tribuna preferent, després del partit, un dels més exigents que haurà tingut segurament a Antequera, amb matisos, amb el permís del tram final en inferioritat als Jazeera's, del tram bo que va tenir l'Eldense a casa, etc. Però és que al final, mirar-se estadística, Sergi, porter menys golejat ara mateix. Algú dirà, home, porta la Lliga un mes i mig, o sigui, tampoc és que sigui molt significatiu, però hi ha xifres que són molt cridaneres,
Sí, t'he portat unes quantes, Després les repassem amb més carinyo, però és evident que estem parlant d'això, del millor porter ara mateix, números en mà, d'aquest grup segon de la Primera Federació, només amb aquests 3 gols encaixats, i sobretot amb aquesta sensació que diumenge per primera vegada el Sabadell es va veure, no sé si és exigit, però sí sorprès amb la sortida que va tenir el rival. Fins ara havíem destacat, i amb raó, que el Sabadell havia agafat a contrapeu a rivals fins i tot teòricament dels que han de lluitar a la part alta, com el Dense, com el Cartagena, el propi Villarreal ve la setmana passada, també fora de casa, aconseguint avançar-se en el marcador amb 0-2, tant al Jazeera's com a Sanlúcar, al Palmar davant l'Atlético Sanluqueño. Bé, amb tot això, el que diem, ahir un nom propi, el vèiem i l'escoltàvem al tribuna preferent, el de Diego Foli, i sobretot reconeixent, abans d'entrar en números freds o abans d'entrar a analitzar l'estadística que comentàvem, això, la complicació que va tenir el partit de diumenge, la dificultat que es va trobar l'equip davant l'Antequera, sorpresos, insisteixo, amb l'arrencada que van tenir els malaguenys en els primers minuts, i fins i tot deixant clar que pot ser un avís del que d'ara en endavant es poden trobar amb equips que ja saben de quin pal va el Sabadell, si ho volem dir així, i què és el que pot oferir d'entrada al conjunt de Ferran Costa.
Primer tramo del partido hemos sentido ese agobio de que ellos al final han salido con una energía que nos han sorprendido. Un equipazo también, tienen jugadores desequilibrantes, Viaviani, que ha jugado a Inter de Milán y en sitios de categoría superior en primera división, un lateral que también ha jugado en primera división 300 partidos. No jugábamos contra un equipo cualquiera y lo sabíamos, y han hecho pues pasarnos unos minutos de agobio y de sentir que no nos encontrábamos, pero luego al final hemos respondido bien.
Doncs Jonathan Viaviani i Antonio Luna, que era el lateral aquest dels partits de primera. Malgrat aquestes angoixes, al final el Sabadell va tornar a deixar la porteria a zero, primera vegada que ho fa fora de casa, a domicili, i si mirem el global de la temporada, estem parlant que el 66,6 periòdic de partits, 2 de cada 3 que ha jugat el Sabadell, acaben amb la porteria a zero.
Sí, és la quarta vegada en 6 jornades que ho aconsegueix l'equip, el fet de quedar-se imbatut. Només 3 gols en contra, com deies tu, el famós gol a Sanlúcar, on tothom es queda mirant la pilota, sobretot Foli i Urri, que no l'acaben de refusar, després el gol en pròpia porta de Bonaldo, i posteriorment el nou mirador, doncs el gol de penal de l'Algeciras. Perquè ens fem una idea del valor que té aquesta dada, que diem, aquesta quarta porteria a zero en només 6 jornades, Si mirem les altres temporades de l'equip a la categoria, a la primera federació, l'última vam haver d'esperar el 17 de febrer per deixar per quarta vegada la porteria a zero. L'anterior vam haver d'esperar a l'aturada gairebé nadalenca, 4 de desembre. Va trigar en arribar aquesta quarta de porteria a zero. I la millor de totes, o la que més es pot semblar a l'actual, la trobem en l'any 21-22, la primera temporada a la categoria, on l'equip va ser el 15 d'octubre, que ho va aconseguir, per tant...
Sí, va començar Antonio Hidalgo amb molts empats a zero a Sevilla, al Jazidas, precisament, aquella primera temporada de primera
Només
federació.
Només per posar en valor, insisteixo, a la dificultat, la dificultat d'aquest fet, entre altres coses. Per exemple, una altra d'aquestes dades que també és curiosa. Sabadell, juntament amb Tenerife i Real Unión, de les quatre primeres categories del futbol espanyol, de les quatre millors categories del futbol espanyol, només aquests tres equips no han anat ni un sol minut, de moment, per darrere en el marcador. Diria jo, amb un punt de trampa, que el Tenerife, que no ho hagi patit, ja gairebé fins i tot és lògic. De fet, és l'únic equip que ha fet, de moment, 18 de 18, 6 victòries en 6 jornades. Però, en el cas del Sabadell, home, ni els partits que s'han acabat empatant amb gols, parlo de San Luqueño, o el que vas haver de patir al Algeciras, o d'altres, clar, és que els altres... No és que no hagis anat enrere, per darrere, és que no has encaixat, amb la qual cosa la cosa... Es comenta ràpidament.
Parlant barroerament, se't cauen a terra. Si penses, el 17 de febrer, jornada 24 de l'any del descens, així ens va anar, evidentment. Sí, hi ha dos canvis d'entrenador, 18 partits més, que és el triple del que portem fins ara. És que, clar, o sigui, era una sagnia constant de gols en contra, i enguany és tot el contrari. Hem normalitzat que aquest Sabadell encaixa poc i rep poques ocasions.
Sí, i aquí és un part d'aquestes senyes d'identitat que Ferran Costa li ha donat a l'actual centre d'esports, no? Aquesta feina col·lectiva, aquest treball en bloc, que també destacava Diego Foli a la conversa que sentíem ahir i vèiem al Tribuna Preferent.
Sabemos que es una de las principales premisas. Nosotros al final defender como lo hemos hecho, achicar balones, ser un bloque, sólidos, y a la mínima que tengamos una, al final serán tres puntos.
Doncs aquí està la història. Una exigència, per cert, que es va tornar a demostrar diumenge, sense anar més lluny, en Tequera, a l'estadi del Maulí, perquè Diego Foli va ser clau, va ser fonamental, bàsicament en aquests primers minuts que dèiem, on l'Antequera va agafar contrapeu al Sabadell, on va estar molt intens el conjunt andalús, on van recuperar i van tenir ocasions, algunes d'elles molt clares i ben solucionades per al protagonista d'avui, per Diego Foli. Però que li va voler treure ferro a tota aquesta circumstància, dient allò també un pèl manit per part dels futbolistes, al final jo estic aquí per aturar, és la meva feina, ha demostrat que això dels elogis, com que li sobren bastant a Diego Foli, no està massa pendent tampoc de que la gent l'estigui allò adulant cada 10 minuts, i sobretot que ell ja ha passat pàgina, Adri, que no pensa en res més que no sigui la cita de Teruel i ràpidament anar pensant en un duel contra els seus paisans.
Satisfecho, pero sabiendo que todavía hay mucho margen de mejora, y soy una persona exigente conmigo mismo y creo que todavía hay aspectos que podemos mejorar, tanto individualmente y colectivamente, y es en lo que nos hemos de centrar durante el trabajo de la semana para que el fin de semana tengamos más opciones de ganar.
A més, un Teruel que també ve en ratxa després de guanyar l'Hèrcules, dues de seguides, buscaran la tercera, llegir a través de xarxes socials, i un Diego Foli que els coneix de sobres. Ell és de Saragossa, però va jugar al Tarazona l'any passat, per exemple, on també, déu-n'hi-do, el ritme de porteries a zero. És que al final, avui el Vitori crec que em deia que estava per sobre del 30 i escaig per cent de porteries a zero de Foli jugant a Primera Federació. Que, home, no és una categoria que tinguin uns registres altíssims, però no és la segona B d'abans que acabava sempre 0-0, sinó que està més animada, hi ha més nades i vingudes, més igualtat, o sigui que per mi té molt valor tenir un percentatge tan alt.
Anem a parlar del Teruel, o com a mínim anem a centrar-nos ja, com dèiem, en aquest equip que també ve en bona forma, recordem, a més una victòria important la que van aconseguir els baix-aragonesos aquesta setmana, guanyant a tot un Hèrcules. És cert que si ara mires la classificació algú pensarà, home, doncs no serà tant un tot un Hèrcules. Ara mateix és el QE, pel conjunt alacantí, per allò de diferència de gols, per darrere del propi Antequera i per darrere del Betis Deportivo. Això sí, tots tres equips empatat amb 4 punts, però no deixa de ser sorprenent i no deixa de restar-li ni un punt de valor a la victòria del Teruel d'aquest passat cap de setmana. Com diem, elogis a banda, passant pàgina ràpidament, centrar-se ja en la cita del cap de setmana i en tornar a aquest camí de la victòria, repetint les bones imatges que, o la bona imatge que ha donat l'equip en les 6 setmanes que ja portem disputades.
A mi m'encanta parar, m'encanta ser portero y me encanta ganar. Me queda ese sabor agridulce de no haber podido llevarnos 3 puntos, pero hay que valorar el punto fuera de casa. En primera red cada punto es muy valioso, sobre todo fuera, como te he dicho, y tendremos que olvidarnos ya de este partido y preparar el Teruel en casa. Ahora solo pensar en el Teruel.
Doncs a pensar a partir de demà, que és quan torna l'equip a la feina, en el Teruel. Demà, entenc que dia de normalitat, es juga diumenge a les 12, per tant, demà roda de premsa, etcètera, etcètera, no?
Sí, setmana normal, anem a dir-ho així. No hi haurà descans com la setmana passada, que l'equip va descansar dijous, recordem-ho. Entrenament a Sant Oleguer, de fet, tots els entrenaments d'aquesta setmana tornaran a ser a l'estadi Josep Molins. Això sí, diumenge ja tornarà a trepitjar l'equip l'estadi de la nova Creu Alta després tot aquest procés de ressembrament que se li ha fet a l'estadi, al temple. I pensant en la cita de diumenge, recordem, 12 del migdia, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc. I demà, com dèiem, roda de premsa, doncs mira, ja et dic fins i tot el protagonista. Ton Ripoll serà el jugador que escoltarem en directe aquí a l'Hotel Suís, si tot va bé.
No tens pressa, no, Sergi?
No, que va.
Doncs mira, avui és un dia tranquil, quan hi ha dia de descans, juguem aquí una mica a concursos, però abans anem també amb el tema de l'àrea social, perquè avui sí que hi ha força activitat, sobretot al vespre, a la nova Creu Alta i Olímpia.
Hotel Suís.
Perquè avui aquesta àrea social del centre d'esports du a terme una activitat amb la secció femenina del conjunt arlequinat reben una visita ben especial, la de la Halida Popal, primera capitana de la selecció afganesa de futbol, activista per la igualtat i fundadora de l'ONG Girl Power, entre d'altres coses. L'Edu Mesa, de l'àrea social, ens acosta tots els detalls i també una mica el perfil de la Halida Popal.
Avui visita el centre d'esports Sabadell la Halida Popal, que és la excapitana i fundadora de la selecció afgana de futbol. Actualment ella està refugiada a Dinamarca perquè quan el règim talibà malauradament va arribar al poder va prohibir qualsevol pràctica esportiva, entre altres coses, a les dones. I des de Dinamarca, a banda de fer diferents ponències amb la UEFA Foundation, amb UNICEF, ACNUR, guanyadora també de diversos premis de caire internacional i autora d'un llibre també premiat en l'àmbit del futbol, doncs ara també hem aconseguit que vingui a Centre d'Esports Sabadell per fer dues activitats. La primera amb el sènior, que és una masterclass, un speech motivacional d'esportista d'èlit i molt dirigit també a empoderar en peu d'igualtat a les dones en l'esport del futbol. I després una segona activitat que durem a terme amb el juvenil B, que serà més enfocada a un workshop pràctic codirigint l'entrenament a Olímpia un cop hagi acabat la xerrada. Nosaltres estem molt contents d'aquesta acció que s'ha impulsat des de l'àrea social del club, primer per innovadora, perquè és el primer cop que ho portarà a terme a un club català. Fins ara només havia fet unes accions semblants amb l'Atlètic Club de Bilbao femení, de la primera divisió femenina, de la Liga FMOEB. Que el Sabadell torni a ser pioner en accions amb el futbol femení, doncs, bueno, ens congratula i ens alegra i ens il·lusiona. A banda de tot això, doncs, també amb la Fundació Girl Power, que és la fundació que ella ha creat també des de Dinamarca, i la seva program manager, la Maria Ángeles Salazar, doncs, bueno, volem fer estreta aquesta col·laboració i poder donar-li una continuïtat.
A les 8 serà la masterclass, la xerrada motivacional a la nova Creu Alta amb el sènior femení i a 2:10 l'entrenament conjunt a Olímpia amb un dels juvenils de l'entitat. Aprofitem, per cert, per parlar d'aquest sènior femení del Sabadell que va perdre diumenge el primer partit des de l'ascens a preferent. Per 3-1 van caure les de Santi Fernández al camp del Palau Tordera. Les arlequinades són ara cinquenes amb 6 punts de 9 possibles, però això sí, amb algun rival que té partits pendents. Diumenge a 3:45 a Olímpia, segon duel seguit contra rivals la temporada passada a la mateixa categoria del Sabadell. Aquest cop serà contra l'Espanyol C, que, com el Centre d'Esports i el Palau Tordera, també van ascendir a preferent i que suma un puntet més a aquestes alçades, 7, que no pas al Centre d'Esports. Vinga, va, 7 minuts i seran 2:45. Incorporo el Pau Vituri i el Sergi Parc. Com esteu?
Hola.
Hola.
Anava a dir com aneu de memòria, és evident que el Vituri millor que la resta, però necessito una mica de tot i que hi hagi un estadat. Anàvem 4-0-0 en el marcador o no?
Només.
No, jo havia puntuat.
No comencem.
Jo no tinc memòria ni pel 4-0.
Ni pel marcador.
Tu tens registrat.
Sí, ho tinc. Si no, recupero l'anterior concurs i ja està. Però vaja, fins ara sempre havia estat el Vituri qui s'havia endut el gat a l'aigua. Avui 2 punts més en joc.
Uf.
Fàcils d'entendre, és una dinàmica molt ràpida la d'avui. La primera, el Sergi Parc potser l'enganxa més enrere, però és un tema de cultura futbolística.
I ve descansat.
Et fan el 8 ja.
Si ve descansat.
Per això vinc abans a treballar.
Jo em solidaritzo amb tu. Ho faré malament avui també.
No hauria vingut.
De fet, és un primer exercici que potser el Sergi té un puntet més d'avantatge.
Avui no queda gravada la humiliació?
Avui àudio només.
Jo sóc el que té avantatge?
Crec que sí. Jo explico el què i a partir d'aquí... És que ja comencem malament. El primer joc, un punt en joc, valgui la redundància, és noms d'estadi.
Home!
Estadis on ha jugat el Sabadell. Home. Estadis on ha narrat, on ha narrat Ràdio Sabadell.
Hem d'anomenar els 364.
Això, Sergi, sí que se't pot donar millor, eh?
Per això dic, al final, el que aquí hem de vigilar és a veure qui ho diu primer. Perquè potser amb algun neu molt ràpid i haurem de mirar...
Aquí hi ha més d'un.
Home, no farem només un.
Un i ja està, i que guanya el punt, guanya el punt.
Sí, clar. Per exemple, si digués Municipal Sagnia, diríem el Prat, i qui digués el Prat s'enduria un puntet. Un puntet, no el total, eh? O sigui, qui guanyi el...
Sí, abans de cap a Vitoria es posi nerviós, i vagi guanyant 8-0 i digui...
Si no, després
només
m'han
donat un punt.
Aquesta se'ls donarà millor a vosaltres.
Sí, és el que vagi més ràpid, no és un passapalabra.
No és un passat com vulguis, si vols la dinàmica
allò
aquesta.
Allò com l'altura, que vagi 82, 80, saps?
Vols fer així?
No, com vulguis.
El més ràpid.
No, perquè aquí podeu copiar.
Mira,
el Toni és l'àrbitre, eh?
Començarem pel primer, que mira, he dit on ha narrat Ràdio Sabadell i diria que
aquí
aquest
no,
però vaja. Dècada dels 90 sí que hi hem anat.
Oh, llavors jo no estava aquí.
Però us deu sonar. Estadi de la Constitució.
Sí, el Yeclano.
És que es pinta la cara, és que...
Nanos.
No tinc el joc de camps on no hem anat.
Estadi Tico Iniesta.
A partir... No, Juan Tortuño.
Juan Tortuño, també.
1-0, Vituri.
Qui té a veure amb el Sabadell, llavors?
No, el joc.
Que el Sabadell ha jugat unes quantes vegades allà.
Ah.
O sigui, estadis on ha jugat el Sabadell, a partir d'ara sí, estadis on ha narrat Ràdio Sabadell. Vinga, va. El nou pla.
Vila Joiosa.
Molt bé. No me l'esperava,
Estem pintadíssims aquí.
Quina cara ha posat de ni creure-s'ho.
Estem pintadíssims.
No, és que estava esperant que Vituri saltés.
Guillermo Olague.
Hòstia.
Dénia?
No, i no resta, abans que ho digueu.
Jo he anat des del Guillermo Olague?
I jo també. Jugat-la? No, val buscar Google, mòbils, requisats...
No sé.
Res, eh? Ni us la voleu jugar, eh?
No, és que tirar per tirar.
Potser.
No.
He tingut la mateixa sensació quan has dit Vila Joiosa i l'has encertat.
Bueno, però... No hi ha una flor, o què dic?
Res? Hi ha rebut o no?
No puntuarà. Roger Benet, si vol participar, que baixi, però no és un Iguela, tampoc.
No, està a casa ja dinant. Diu que vol participar per telèfon.
Pere Figueres des de Twitter, Gandia, sí senyor.
Correcte.
Sí senyor, Gandia. Següent, Nuestra Senyora de Nieva.
Hòsties.
Ja has anat, eh?
Sí. Que deu ser el Faro o algun d'aquests.
Te n'adones que aquesta prova està feta perquè Sergi Garcés guanyi un punt?
I tot i així...
Se li està complicant.
Què?
No ho sé. Nuestra Senyora de...
Nieva.
Et dic, aquest és de part ja, eh?
Ni idea.
Res?
No.
Peralta. Azcoyen, també anomenat.
Aquest em sonava...
El gol de Marcos contra Peralta, última jornada.
I tant.
Següent, La Molineta.
Em sona, eh?
A mi també.
Em sona.
I em sona de la mateixa zona, també, però...
Te la vols jugar?
Peralta, un altre...
El nou.
El Faro, no sé.
Vale, el Faro, perfecte. És que dic, no ho dirà ara.
Que assistència aquí ens...
Adri, no sé per què.
Següent. És cultura futbolística del futbol humil espanyol. Municipal de San Francisco.
Aquest penyesport.
Avui el punt el guanyarà. Avui el... No, teniu una altra, teniu revàlida.
No, mira qui contesta bé. Sergi Garcés, Pere Figueres, amb tot el respecte, gent que ja els té pelats i porta molts anys amb això.
La veterania ha de servir per alguna cosa. L'experiència ha de servir.
Ja que els jugadors no
van
als estadis.
Un que segur que heu fet alguna peça als altres dos, tot i que no amb el primer equip.
Uf,
ja. Futbol català, alumnes obrers.
Hòstia, Vilanova.
És que esteu molt lents. Esteu molt lents, sí senyor. 4-1-0.
Avui Pau Vitoria està patint la meva sensació setmanal. No sé ni per on estan passant.
Està històric pel Sabadell. La Magdalena.
Novelda.
Molt bé, bé. Vitori remuntant.
Molt bé, Vitori.
No et confiïs.
En queden dos.
Que et pot empatar, cuidado.
En queden dos.
Encerta una i trenques ja, com l'altre dia va fer. Si l'altre dia li vas donar la victòria, fotent-te pel mig.
Loinaz.
Hòsties.
Exfutbolista.
No, també, però no.
Loinaz era Beasain.
Sí, senyor. Cinquè punt del Garcés que guanya. I l'última no serveix per res. El Francisco Artés Carrasco de...
Lorca.
6-2-0, puntet pel Sergi Garcés, que s'estrena. Semblava que no arribaria mai, però té un punt en el còmput general.
A partir d'ara jo proposaré jocs. Te'ls prometo que siguin els meus. No, de les pistes a mi m'agrada, eh?
Jo
no jugo, però m'agrada veure com us trenqueu el cap amb les pistes.
A mi m'agradaria posar una nova norma, si pot ser,
que
siguin preguntes en què els ordinadors ja existissin, per exemple, saps? O sigui, que facin referència a un temps una mica més actual.
Francisco Artés Carrasco.
Sí, aquest és nou.
Vinga, el segon joc consisteix en quin equip van jugar aquests quatre exarlequinats. Us poso també un exemple.
Equip, eh?
En quin equip?
Si van coincidir...
No van coincidir.
No en el temps, però sí en el...
Jugadors que han estat al Sabadell i que han jugat els quatre jugadors en un altre club.
Ah.
Per exemple, si jo dic Sergi García, Ernest Forgas, Miquel Azparren o Max Mercet...
Sant Andreu.
Perfecte.
No val,
perquè aquesta ja la sabia.
Adéu, senyor.
Aquesta ja la sabia.
Perfecte. Vinga,
cap a casa.
Comencem.
Un altre puntet.
Aquí sí que hauries de dir alguna cosa, perquè molts d'ells sí que els tens controlats i són de la teva època.
I tant.
Primer, Pedraza, Alfred Planas, Eudald Vergés i Aitor Pascual.
Ah, que sobre repat... O sigui, és més d'un joc, també, un altre cop.
Unionistes de Salamanca.
Molt bé,
Pau Vitori. Veus com és fàcil?
Pedraza ha estat d'Unionistes.
És la trampa. I dos anys. No un. Següent, Gavarre, Diego de Miguel, Dieste i Pablo Sanz.
Però, uf.
Numancia.
Sí, senyor. Va, sí, Diego de Miguel era Surià.
No, va dir per Diego de Miguel, eh? O sigui...
Pablo Sanz va venir del Numancia.
On els ordinadors parc encara...
Vinga, va, anem amb una altra. Aquesta per mi és fàcil. Xiquero Cerinjauregui, Calavera,
Badalona.
No.
Ozcoidi i Toni Herrero.
Amorebieta.
És que esteu
molt
lents.
És que no dona ni temps.
Sou molt lents. Sou molt lents.
Nah, sempre hi ha un que és clau.
2-1, Vitori. Al quart, Juan Osado, Carles Salvador, Rubén Martínez, actual jugador del Sabadell, hòstia, i Jordan Gaspar.
Buah.
Repeteix, sisplau.
Castellón.
No.
Ui,
ja no estava a tirar, però no.
Mal, eh?
Osado, Salvador, Rubén i Jordan Gaspar.
Llagostera?
No. Jugat-la? No per res.
O sigui, equips de Rubén Martínez.
Pues pensa en un altre. Pensa en un altre.
Oh. És que em surt l'Albacete.
Logroñés.
Però...
Quin?
Hòstia, al Logroñés on ha jugat Rubén Martínez. I que és... només ha jugat a un.
I és...
U de Logroñés!
Tu has dit Castellón, que li sumem o no el punt?
Va, sí.
L'Aude, perquè com no ho he dit, ja els he sentit els dos dir-ho.
Següent.
El millor són els comentaris de tot això de Roger Benet.
No, és un altre. Fa temps que he desconnectat perquè és una vida paral·lela.
Amb aquest delay.
El cinquè. Manel Martínez Bel, Alfred Planas, Gennar Fornés, Nico del Monte.
Manel Martínez...
Bel. Si vols te'l torna.
No. Alfred Planas, Gennar Fornés, Nico del Monte.
Uf.
El feia més fàcil, aquest. A vegades us capfiqueu en un i pensar en un altre serveix.
Per exemple, en Gennar, que tampoc ha passat... Ah, Marbella.
Clar, si és que ve d'allà,
clar, és veritat, Marbella.
Ve d'allà. 3-2, Parc.
S'ha de fumar.
L'Ogranyés podries compartir.
Parc, i t'està fumant.
Vinga, va, un altre. Adrià Collet, Soto, Gavarre i Baselga.
Tarazona?
No.
Torna-hi?
És la vostra, eh?
Torna-hi?
Ponferradina?
No. Adrià Collet, Soto, Gavarre, Baselga.
Adrià Collet.
retirat i es dedica a un altre business a l'Àsia, ara mateix.
A Bali.
Després sí, d'haver estat a la Lliga Andorrana.
Havies dit que no,
no feia
falta cap ficar-nos.
Sí, senyor, Calahorra. Quin triple! S'acaba de marcar la mitja pista.
És el mig del camp.
Però per Basel, o sigui, tornem al mateix. Clar, per això dic... Encerto, per...
Oi,
vinga, 3-3-0, setè.
Estic aquí, eh?
Stoichkov.
Estic ficat, eh?
Stoichkov.
Ojo, estic al partit.
Álvaro Clausí, Javi Barrio i Arturo González, el porter.
Javi Barrio.
Stoichkov...
Stoichkov, Clausí, Javi Barrio i Arturo.
Cacereño?
Sí, senyor.
Molt bé.
El pitjor és que l'altre dia estàvem junts quan vas veure l'autobús del Cacereño i Javi Martínez Barrio baixava d'ell. O sigui que...
Imagina't, eh?
El tenies fresc.
Com se'n va quedar?
No sé com no se m'ha acusat avui, o sigui...
Juga allà.
Mare meva, és que no, ara no ho entenc.
Vuitè. Pajarero, Cortés, Adri Cuevas i Xiquer.
Jo aquí sí que diria Llagostera, però...
Doncs...
Com, com?
Error.
Torna Pajarero?
Pajarero, Cortés, no, Adri Cuevas i Xiquer.
Adri Cuevas, perdó.
Adri Cuevas i Xiquer?
Badalona Futur no pot ser perquè...
Us en dic més, si voleu?
Més què? Més jugadors?
Que han estat els dos. Gavarre, per exemple, que va sortint de tant en quant. Àlex Cruz, Amelívia.
Estic pensant en Sergio Cortés, eh? Això és el meu referent per mirar de trobar un equip, eh?
Està, a veure, no us vull donar pistes.
No, però no.
Tu saps, no, ja?
No del tot. No.
Si no, deixem en blanc i ja està, eh?
Sí, per mi sí.
Ah, una última pista. No, però sí. Aquesta ja no val, eh? Era possible arribar a l'ahir en el sorteig de Copa.
Balears?
No.
Teníem Balears. Tenia Utebo, no?
Utebo tampoc.
Era per recordar qui teníem, tu.
Hi havia l'Ebro,
Sant Andreu,
l'Ebro.
A l'Ebro.
Clar,
l'Ebro.
Hòstia, Cortés ha estat a l'Ebro.
Sí.
I les dues últimes. Recordem, Vituri 4, Garcés 3, al parc inèdit en els dos jocs. Mikel Azparren, recordeu que va increixent la dificultat. Mikel Azparren...
Imagina't.
Azparren, Bermudo, Pelayo, Javi Rodríguez.
Ese de Logroñés.
No. No estava mal tirada per Pelayo, però no.
Azparren?
Bermudo, el rifle, i...
Diré, mira, me la jugo. Villanovense?
No.
Hem de posar un temps, eh?
Ja estic pensant en Pelayo i... No em ve res.
Fora.
No em ve res.
L'últim equip, no?
Rayo Majadahonda va anar... No.
Va, una última pista ara ja no val, tampoc. Formava part de les pistes de Manuel Gato, quan era l'incògnit.
Fuà! Ens hem de recordar, Sergi. Memòria, tira la memòria, va. Foli.
Pontevedra.
Ai.
Res.
I l'última, què hem de fer si guanya el Sergi ara?
Res.
Pues empat.
Empat, sí, un punt.
Ah, un punt o un mig punt?
Sí, home.
Un punt, va. L'últim és...
O per mi.
Ian Mackay. A la Sotaro, perquè el convidat, el punt és pel que va últim. Ian Mackay, Carlos Cobo, Manu Lanza i Marcos Baselga.
Tia, Baselga hem repassat tota la carrera, tu.
I Gavarre, també.
Ian Mackay...
Cobo, Lanza, Baselga.
Cobo, Lanza, Baselga.
Mackay, jo ara penso Mackay, Mackay i Lanza.
Radiofònicament,
o Mackay, Baselga.
Radiofònicament això deu ser un bunyol, als silencis, però m'ho passo tan bé quan esteu aquí pensant.
Sí.
Estic pensant en Lanza.
Pot tenir un punt de trampa, també.
Ah, perquè s'hi han passat pel...
No, han jugat allà. Han jugat. No és el Zaragoza, Benet, deixa el mòbil, si us plau. Dina tranquil.
No
us esteu jugant al punt. Va, a la pista.
Va, no. Diré un equip, però per Mackay, però... Espera, torna-hi, Mackay.
Cobo, Lanza i Baselga. Digue'l.
No, Ponferrada. Però...
No.
No ho sé. Se m'acut... És que no sé, però és que Lanza...
Has guanyat ja, o sigui que...
Ian Mackay... És que no sé. Diria Real Murcia, però...
No? Juga-te-la.
Tira. Adri.
Digues Atlètic Balears, per exemple.
Atlètic Balears!
Sí, senyor, correcte, Sergi Parc. Un puntet, el de consolació. Gràcies per venir, per participar.
Gràcies a tu per convidar-me.
El joc del programa. Sergi Garcés, Pau Vituri, un puntet per cadascú.
Molt bé.
Gràcies.
Seguim.
Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I un puntet també, però de molt mèrit, és el que va sumar el juvenil A del Sabadell davant del líder de la divisió d'honor, l'Adam. Els arlequinats van ser capaços d'assecar la borratxera golejadora del rival, que havia fet 15 gols en 3 partits, 5 en cadascuna de les 3 primeres jornades. Doncs a Olímpia diumenge 0-0 i gràcies, perquè tot i ser un duel molt igualat i en poques ocasions, segurament els millors van ser els arlequinats. Per a Baraj, l'equip de Juanjo Roldán estarà mateix dins les places de Copa del Rei, quart amb 7 punts, a 3 dels colíders d'AM, precisament, Barça i Mallorca, i el més curiós de tot és que havent jugat ja contra, en només 4 jornades, 2 d'aquests 3 primers classificats. Després de l'enfrontament, van poder conversar d'aquesta manera a Olímpia amb el tècnic arlequinat.
Juanjo Roldán, entrenador del Divisió d'Honor Juvenil del Sabadell, què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Un empat, un 0-0, que és curiós perquè no hi ha hagut gols, però ha estat molt entretingut, molt vistós, com a mínim per l'espectador. No sé si com a entrenador un està una mica més amb tensió.
Sí, sí, és un partit molt, molt disputat, molt competit, en què cada acció podia haver canviat el partit bruscament, i no ha passat, ha acabat 0-0, que és estrany perquè sí que és cert que ells portaven 5 gols a cada partit. Nosaltres també havíem marcat gol als 3 partits, menys, però algun havíem marcat. Per tant, és el primer partit que acabem tant d'AM com Sabadell sense gols a favor.
Ells arribaven líders amb una gran diferència de gols, que és molt curiós a Divisió d'Honor portar 15 gols en 3 jornades i en plena de victòries, i en canvi la sensació és que potser als punts el Sabadell ha estat a estones, a fases, però més dominador, no?
Sí, totalment, ha sigut per fases, és a dir, han hagut fases que ells han dominat, no han dominat cap equip, però sí que és cert que han tingut fases algo millors que nosaltres i nosaltres fases algo millor que ells, i per tant és un partit 50-50 que podia haver acabat 0-0, 0-1, 1-0, però no molt més, no? Jo crec que si hagués hagut algun gol, l'equip aquest que hagués marcat s'hagués ficat una mica més enrere a defensar aquest gol perquè era un partit molt, molt igualat.
Primer mes de competició amb un bon botí, no? Sobretot veient el perfil de rivals, Mallorca, avui l'Adam, tenia un calendari fotut i al final esteu responent, i de quina manera?
Certament és un botí més que positiu en les primeres 4 jornades. Sí, et sóc sincer que estem molt contents amb el moment competitiu de l'equip, primerament, perquè si no competeixes no guanyes, i després amb els punts que tenim.
Avui fèiem números, no sé si tu ets conscient que és el teu primer empat com a entrenador del Sabadell, perquè portaves 8 jornades de l'anterior temporada, 6 victòries, 2 derrotes, enguany 2 victòries i una derrota, que també déu-n'hi-do els números, guanyar 8-11 no està gens malament. Arriba avui, després de molts mesos, el primer empat.
Sí, no ho havia pensat, però és veritat, és el meu primer empat amb l'escut del Sabadell a la samarreta, és veritat, sí.
I acostuma a ser normal, els equips de Juanjo Roldán empaten poc o no?
És bastant normal, sí, no sé si és casualitat, que imagino que no, perquè ja fa molts anys que entreno i els empats no em solen agradar molt, intentem sempre guanyar, sigui contra qui sigui el rival, i això fa que o guanyes o al final estàs una mica més descobert i et guanyen a tu, no? Però sí que és cert que els meus equips no solen empatar molt.
Deixar la porteria zero a tot això contra un Adam, tenint en compte que teniu baixes al darrere, la posició tan delicada de central, té millor regust encara, sobretot el tema de defensiu, eh?
Sí, jo estic molt content amb tota la plantilla. Avui ha sortit el Bruno, que havia jugat relativament poc a la Lliga, i ha fet un partit molt competitiu, molt bo, molt positiu, i això és el que ha de ser. Al final són jugadors semiprofessionals que han d'entendre que tindran el seu moment i que hi haurà partits que no han de jugar. I Bruno ha sigut capaç de revertir aquesta situació de pocs minuts, i amb bona confiança ha fet un molt bon partit.
Si posem tota la balança, les baixes, les bones sensacions, etc., què pesa més a les portes d'una aturada? T'ho dic d'una altra manera. Arriba en bon moment o arriba en mal moment l'aturada ara?
Sí, tot això que em dius no m'ho havia plantejat, però és una altra vegada tens raó. És a dir, és cert que portem molts punts per la jornada que estem, contra els rivals que hem jugat, i a sobre ve una aturada que finalment tindrem 2 setmanes per preparar un partit amb un punt que és molt positiu per l'equip.
O sigui, que pesa més la part positiva, eh? Que no, ho dic perquè a vegades com a entrenador un diu anem a jugar el següent, que estem en dinàmica positiva.
Sí, ens hagués agradat arribar amb més 3, no ha sigut possible, i crec que l'empat és més que positiu, i tant.
Juanjo, enhorabona pel bon inici pel primer mes de competició.
Vale, gràcies. Gracias.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Aturada per seleccions ara, el Sabadell visitarà el Nàstic a Tarragona el 18 d'octubre i un graó per sota, primera derrota de la temporada del mercantil, amb un gol en pròpia i un altre en l'últim minut, desfeta 2-0 a la Dani Jarque pels d'Arnau Bassaganya davant d'un Espanyol B que encara no havia guanyat a la Nacional Juvenil. Els graciencs són novens ara, amb 4 punts, els mateixos precisament que el Juvenil B Perico i que el proper rival, la Fundació Grama. L'aturada no afecta per això a la Nacional, per tant serà aquest mateix diumenge a 16:45 al Joan Murtró de Raona Marinals. Vinga, va, anem ara a la llibreria perquè el Toni Padilla presenta el llibre avui mateix, Maleït Futbol, una càpsula sobre el joc, la passió i la violència, editat per Ara Llibres. Fins ara el periodista sabadellenc, qui ha requinat, ens ha ofert diferents atles, envoltat per Itàlia o per Brasil, sempre, com ho fa ell, barrejant futbol i història, i segurament el més personal de tots, l'últim, el Malapiel, sobre el centre d'esports. Ara toca un assaig sobre el futbol, de 94 pàgines, del seu setè llibre. Hola, Toni, què tal, com estàs?
Hola, què tal, com esteu?
Si un llibre és com un fill, tens família nombrosa, eh?
Mira, doncs hauria de demanar descompte per pujar a l'autobús, poder recomentar. Bona idea, gràcies. No hi havia pensat.
Com sorgeix la idea d'aquest setè?
En aquest cas és una proposta de l'editorial d'Ara Llibres, que treu aquesta nova col·lecció de càpsules, que en diuen, que són petits llibres en què demanen a algunes persones que facin reflexions sobre temes en concret. A més, de moment, amb un gran sabor sabadellenc, perquè els tres primers, tots els autors estem relacionats amb la ciutat. El Geni 5 que va fer el primer, sobre la intel·ligència artificial. La Irene Cordon, que també és resident a Sabadell, va fer el segon, que és una reflexió sobre Silicon Valley barrejat amb antic Egipte. M'han dit que està molt bé, no me l'he llegit, però el tinc pendent. I el tercer me'l van encomanar a mi, i la idea era demanar-li a algú que estima el futbol i es guanya la vida amb el futbol, com sóc jo, que critiqui el futbol, que critiqui les coses que no li agraden. I és el que he fet.
Doncs mira, he pensat, per no fer la típica entrevista, escoltar tres petits fragments i tu ja després fas el peu de pàgina, el comentari o el que vulguis afegir, i així ens serveix per veure precisament aquest to crític que deies del relat. Per exemple, així comença Maleït Futbol.
El futbol a vegades és una merda, i si no ho és, ho sembla, ja que atrau mosques, mosques grans i petites, de totes les mides, algunes amb corbata ben elegants i d'altres amb xandall i unes escuradents a la boca, mosques riques i pobres, mosques amb estudis o sense, un exèrcit de mosques que escampen la seva merda. Les trobes per tot arreu, aquestes mosques. Abans es solien anar engreixant amb el pas del temps, però darrerament algunes es mantenen en forma per poder lluir cos a les xarxes socials. Va haver-hi una època en què la mida de la panxa servia per mesurar l'èxit dels senyors que manen al futbol.
No he estat gaire original a l'hora de triar aquest primer fragment, són les primeres línies i fins i tot apareix a la nota de premsa de l'editorial, però sí que és una mica una declaració d'intencions, no?, de per on anirà el tema.
Sí, 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 una miqueta, doncs, poder buidar el pap després de molts anys d'experiències en què amb el futbol he conegut gent magnífica i preciosa, però també molts cops toca treballar amb una sèrie de gent, que són aquests aquí denuncio, que és una gent, doncs, que són com els empresaris, els polítics agressius, que es pensen que sempre guanyen i que creuen, doncs, que poden, doncs, tenir pràctiques que no són ètiques o amb els casos legals, no? Crec que totes les persones que treballem al món del futbol, i segurament a vosaltres us heu passat el mateix, heu d'aguantar a vegades sopars o converses amb gent que penseu, és mala persona. I el futbol a vegades passa, ha passat. Vull dir, gent que és evidentment mala persona, els Jesús Gils i Gils, els Berlusconi, és aquest tipus de gent, han tingut molt poder gràcies al futbol, no? I és aquest tipus de gent que en els sopars tenen comentaris absolutament inadmissibles, en què t'admeten, doncs, que han comprat un àrbitre, que són corruptes, i tu has d'estar allà com rient-li les gràcies, i jo no ho he fet mai, no? Llavors, d'alguna forma, és criticar també aquest tipus de gent, explicar que és un reflex de la societat, però preguntar-nos també per què el futbol s'ha convertit en aquest negoci que atreu aquest tipus de gent, no? I a partir d'aquí he volgut estirar el fil, mirant el passat de la història, i adonar-me que potser no és veritat això que ens hem explicat, que el futbol va néixer com un joc molt net i molt pur i molt innocent. Que si grates a la història del futbol i al Regne Unit el 1870, t'adones que aquests personatges ja hi eren.
Déu-n'hi-do. Mira, el segon fragment, també del tram inicial, unes pàgines més endavant, és així.
El primer contacte que solem tenir amb el futbol sempre acostuma a ser un bon record. La mà d'un avi, la bufanda que va fer-te l'àvia, els pares celebrant el teu primer gol, després arriba la merda. Així el defensem, el futbol, dient que l'han convertit en una merda, però és la merda de molts. La portem tant endins que sempre ens acaba emocionant. Et pots passar dies, setmanes o mesos criticant directius corruptes, jugadors agressius, aficionats violents i fitxatges que mouen diners d'una forma indecent, però no pots evitar que quan arriba el dia del partit el teu cor faci un bot quan la piloteta, la puta piloteta, surt volant cap a la xarxa. Un xut et pot canviar l'estat d'ànim i en part la vida. No té cap mena de sentit, però passa. Setmanalment l'encanteri es reprodueix. El futbol et torna a seduir.
I en aquest t'he imaginat a tu, Toni, o de nen, o ara fins i tot anant amb la bufanda del Sabadell a l'estadi.
Sí, sí, sí. De fet, jo crec que el meu espai de seguretat és la graderia de la Nova Creu Alta, anar-hi amb la bufanda, amb la samarreta. És un moment molt maco de la meva vida, perquè som un grup d'amics que som tots arlequinats i nen, i ha sigut entre generacions. Alguns van amb els seus pares. El darrer partit, l'Àxel Torres, hi érem el seu pare i amb el seu germà. Altres anaven amb els seus fills, com l'Albert Burgull o el Quim Domènech. Altres no tenim fills, però estem allà, com el Fit i jo. I som un grup de gent que hem crescut estimant el Sabadell, ja som tres generacions, i és un moment de pau, no? Llavors jo del Sabadell intento no saber-ne res gairebé, no m'interessa a nivell periodístic. Jo el que vull és gaudir-lo com a aficionat, perquè sigui aquest espai de seguretat, no? Perquè al final tots els clubs és normal, doncs, que tinguin moments complicats, que a vegades hi entri alguna persona que no toca. Crec que estem en un moment molt bo, hem d'agrair-ho, però en el passat hem tingut també presidents, directius, doncs, que no encertaven la tecla, o que en alguns casos eren males persones, no? Això ha passat al nostre club i en tots els clubs del món. És una cosa que no canvia, és una norma universal, no? Crec que en un moment del llibre, espero que no sigui el tercer fragment, el que digués que siguis de l'equip que siguis, en algun moment el teu equip ha tingut un directiu que ha intentat comprar l'arbitre. Tots. Barça, Madrid, tots.
No és el tercer. Hem anat a Escòcia amb el tercer. Mira, a veure, escoltem la Mireia Sanz.
El Celtic esdevindria el refugi per a milers d'irlandesos que eren oprimits per una societat sectària. Cada cop que guanyaven els Rangers, l'equip més seguit pels protestants de Glasgow, es feia festa grossa als barris d'immigrants. Així es forjaven identitats. El pecat de la politització del futbol és tan antic com el primer xut, gairebé. A vegades hi ha gent que critica aquest esport perquè està massa polititzat. No és culpa del futbol, és cosa de la societat. De fet, el cas del Celtic ens demostra que el futbol no sempre és una merda. Un club que ajuda una comunitat i d'alguna forma neteja la brutícia d'una societat. Alguns clubs caminen en fràgil equilibri, com els funambulistes intentant mantenir certs valors, però guanyant diners. Entre el negoci i la comunitat, intentant que les mosques que ho empastifen tot no els taquin massa. El Celtic en seria un bon exemple.
Doncs això, un llibre que és crític, però que també té un punt reivindicatiu.
Perquè al final a mi m'agrada i no volia que fos només crític, no? Hi ha un punt també d'esperança. Pues parlar d'aquestes contradiccions, crec que tots tenim moltes contradiccions. Aquesta és la clau, no? Que això els hi passa, doncs, passa quan no et portes amb una directiva. La directiva no t'agrada, però és el teu club. Parlo de molts casos, no? De gent que els hi passa això, no? El futbol posa a prova aquestes contradiccions nostres. Hi ha molts aficionats del Barça, per exemple, que no els agrada que el seu equip se'n vagi a jugar a Miami. Però quan arribi el partit de Miami, si la mínima me fa un gol, ho celebraran, no? Llavors, forma part de les nostres contradiccions l'acceptar, doncs, que el negoci o els interessos privats a vegades van de la mà de les teves passions, de la teva bufanda. Jo vull tenir explicat una miqueta això, doncs, que ara és molt exagerat, és molt global, les xifres són molt altes, però que no és res nou. És que si estudies la història del futbol, que crec que encara no l'han parlat prou, ja veus que hi havia interessos mercantils, interessos econòmics, i aquesta politització, perquè com deia l'Eric Hobsbawm, que és aquest historiador que britànic ja mort, que tant m'agrada, que estudia els nacionalismes, una nació és una cosa molt difusa, molt difícil a vegades ja d'imaginar, perquè si veus 11 persones amb la mateixa samarreta, tu veus clarament una nació, o un barri, o una ciutat, un gran poder de representació d'un equip de futbol, i en aquest cas, clar, el Celtic és el 1888, però el Celtic neix després que l'hivern d'Edimburg, que neix el 1872. Per tant, el 1872 ja estava naixent un club de futbol lligat a una comunitat concreta en funció de la seva identitat nacional, que eren els irlandesos d'Edimburg. Llavors, clar, això ja era un acte de política. Per tant, clar, la gent diu, és que no, la política d'esport ha estat sempre polititzada.
Totalment, totalment. El futbol i les seves contradiccions que has dit tu en aquest maleït futbol que es posa a la venda des d'avui. Ja saps que no puc estar-me de preguntar-te pel Sabadell, però clar, és que t'he escoltat aquest estiu amb el Sastre a l'Acer i em permetràs que et faci jugar també una mica calcant la seva idea. La dinàmica tu la saps, l'audiència potser no, són aquells vídeos virals que hi ha ara de et plantejo dos noms i gairebé ni justificant les respostes de triar-ne un. Per simbolisme, joc, pes a l'equip, qualitat, importància, tu mateix, jugadors de l'actual Sabadell. Jo te'ls llenço i tu has de dir un o l'altre. López Pinto o Priego?
Priego.
Priego o Escudero?
Priego.
Priego o Bonaldo?
Bonaldo.
Bonaldo o Kaiser?
Kaiser.
Kaiser o Cortés?
Kaiser.
Kaiser o Rubén?
Kaiser.
Kaiser o Ton Ripoll?
Kaiser.
Kaiser o Fuoli?
Fuoli.
Fuoli o Miguelete?
Miguelete.
Miguelete o Cuadri?
Cuadri.
Cuadri o Urri?
Urri.
I Urri o David Estals?
Urri.
Urri, eh?
Molt Urri.
Doncs Urri, que és qui s'endú el Premi Toni Padilla amb aquest... Ara entenc el Sastre, és divertit això, a l'altra banda.
El Sastre és molt bo i hem tingut unes estones de ràdio delicioses aquest estiu, tan bo com Urri. Jo estic molt enciclat amb aquest equip, tot l'empat d'Antiquera, estic optimista, aviso, veig... He agafat la ceba com Ferran Costa i soc optimista. M'agrada com competeix aquest equip.
Doncs tant de bo que ens doni moltes, moltes alegries. Toni Padilla, maleït futbol, des d'avui a la venda del seu setè llibre. Que vagi molt bé i moltíssima sort amb aquest llibre. Una abraçada.
Sí, i la darrera setmana d'octubre el presentem a la llar del llibre. Ja confirmarem.
Doncs mira, aprofitem per fer la falca. Una abraçada, Toni.
Una abraçada.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
A Obramat sabem que tothom comença volent una finestra tradicional i acaba amb una finestra oscil·lobatent de dues fulles. Per això, a Obramat t'oferim les millors solucions amb finestres a mida de PVC i alumini, amb gran varietat de colors disponibles que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. On compren els professionals? Obramat.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Ahir el Sabadell sabia que tocarà anar a Sa Pobla per jugar contra el Poblense a la Copa i com el centre d'esports, el Club Natació Sabadell de Futbol Sala també viu la seva particular aventura a la Copa del Rei.
La Copa és una cosa xula, vull dir que al final no és una cosa que jugues cada any, vull dir, costa molt arribar fins aquí. És un camí dur perquè has de quedar entre els quatre primers de la temporada passada, vull dir que no és fàcil, no tots els equips juguen Copa del Rei, sí, sí. Al final fa molta il·lusió i si vas passant ronda pues és una cosa maca de jugar.
En parlava el porter Josep Maria Martínez. Aquesta nit els nedadors reben el rival a batre de la seva categoria, el Mataró. Serà la segona eliminatòria ja de la Copa després d'haver passat a Eivissa i aquest cop serà al Pavelló Nord. Amplia la informació al Sergi Parc.
S'enfronten dos equips que militen a segona B. De fet, fa unes setmanes ja es van veure les cares en el mateix escenari en el duel de la primera jornada de Lliga. Aleshores, els mataronins van aixecar un 3-0 en contra i es van endur el triomf 3-5. I fa referència al capità de l'equip, Josep Maria Martínez.
Ja ho hem demostrat, vull dir que al final ens vam posar 3-0 la primera part, però no sé què passa aquest any, que les segones parts ens costa com entrar en el partit i ho estem pagant perquè ens creen moltíssimes ocasions i crec que ho hauríem de revertir això. I si vols jugar contra un Mataró has de fer un partit de 100%, de tindre una efectivitat del 100%, defensivament Està perfecte i no baixa del ritme.
Els maresmencs són els actuals líders a segona B amb plena de victòries, 12 punts de 12 possibles, mentre que el club és desè després d'empatar a 4 a Lleida en el darrer compromís. El duel de Copa d'avui arrencarà a 2:15 de la nit i el que passi es veurà les cares amb un equip de segona divisió a la pròxima eliminatòria.
Com deia ara el Parc, el club arriba a la cita després de veure com volaven 2 punts a Lleida, faltant 4 minuts i amb 2-3 i el Lleida jugant de 5, el propi Josep Maria Martínez feia gol de porteria a porteria, però després es van quedar amb un pam de nas amb el 4-4 final.
La sensació que et queda quan acabes el partit és una mica la de com si haguessis perdut el partit. Ho estàvem comentant quan vam acabar, que semblava que havíem perdut el partit, perquè, com tu dius, que ja creem moltíssimes ocasions, ens falta molta d'efectivitat i, bueno, crec que és un partit per guanyar còmode i al final l'acabes empatant.
Avui a 2:15, Copa contra el Mataró. Dissabte, 7:15 del vespre, també al Nord, Club Pilar. I a tercera, després d'estrenar-se amb triomf a la pista de l'Espanyol, el debut a casa es va saldar amb una derrota contundent per l'Escola Pia, 3-7 contra un castellà que és el colíder en plena de punts. L'ex-Pia i Club, Borja Burgos, és el tècnic dels castellarencs.
Un bon partit, crec, en línies generals, hem entrat molt bé. El marcador 2-0 inicial s'ho demostra. I llàstima aquest gol a l'inici al final de la primera part. I la segona part crec que molt ben competida. Ha tingut algun moment la defensa 5 que hem patit una mica més, però en línies han anat molt bé, 3 punts més i bones sensacions.
Dissabte, després d'aquesta derrota, els escolapis visitaran un Sant Joan de Vilassar que encara no ha puntuat. I el futbol sala Sabadell femení s'està topant amb la nova realitat de la segona divisió. Després de guanyar-ho pràcticament tot la temporada passada a Divisió d'Honor i aconseguir l'ascens, l'equip arlequinat ha començat el curs amb 3 derrotes seguides. L'última, per 0-5 a Calbalsac i davant del César Augusta de Saragossa, massa càstig, diu, pel tècnic Xavi Muñoz.
El resultat no reflexa el joc, no? Que deien, aviam, sí, és cert, és el que dius, que mires el resultat i dius, 0-5 a Can Balsac, i dius, què ha passat aquí? Una santa tundra. No, doncs no.
Doncs no, va faltar encert per les moltes ocasions que van tenir les creualtenques. Crida l'atenció que l'equip Tallaret s'ha quedat sense veure porteria en 2 dels 3 partits jugats al futbol sala Sabadell femení. Amb aquestes 3 derrotes es queda últim en el grup amb el caseller de punts pendents d'estrenar. El pròxim partit serà diumenge a la pista de l'Urbina Navarrés. Som-hi, va, marxem. Gairebé les 2, l'hora del Notícies Migdia. Ja veig per aquí el Pere Gallifa, l'Helena Molís i el Toni González, que ha estat a les vies de so també en aquest hotel suís, que podeu recuperar a radiosabadell.fm, el podcast de l'hotel, entre altres coses, amb la conversa que hem mantingut amb l'escriptor, amb el periodista Toni Padilla. Que vagi molt bé aquest dimarts. Una abraçada. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.